Molt bon dia, Valentín Villagrasa.
Hola, bon dia, amic.
Avui volíem xerrar justament amb un amic teu, amb un periodista de Solera, Premi Ortega i Gasset, escriptor també, col·laborador de La Vanguardia, autor de diversos llibres, com per exemple Objetivo Califato Universal.
Hola, bon dia. Sí, és una persona que conec des de... Vam fer la carrera junts, pupitre a pupitre. Som amics, entranyables amics, i sobretot jo sóc admirador d'ell. Aquesta és la diferència que hi ha entre els dos.
Molt bon dia, Jordi Bordes.
Hola, bon dia. El que sóc admirador sóc jo, de Valentín, de la capacitat que té de feina, de fer feina i de fer-la ben feta.
Per cert, Jordi, diria que tu també ets un dels que ha caigut en els encants de Formentera, no?
Sí. Aquest any, per raons de calendari, no puc estar amb vosaltres, però t'asseguro que Formentera forma part de la meva vida. I el Valentín ho sap perfectament.
Jordi, aquests darrers dies, des dels lamentables atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost, s'han fet tota mena de conjectures, no?, per explicar-nos com havia pogut aquesta cèl·lula de 12 lots crescuts a la nostra terra, en aquest cas a Catalunya, doncs organitzar un atemptat com aquest i passar desapercebuts completament.
Mira, aquí, posats a buscar respostes a la pregunta que tu fas, hauríem d'ampliar-la a diferents fronts, no? La primera, és veritat que hi ha hagut una manca d'informació, de traspàs d'informació entre tots els cossos de seguretat de l'Estat, incloent els de Mossos d'Esquadra. Però també és veritat que sorprèn que un canvi d'actitud com el que han tingut aquests nanos de Ripoll en els últims mesos, parlo d'últims mesos, no d'últimes setmanes o d'últims dies, sinó un canvi que s'ha vingut produint durant mesos i mesos i mesos, ningú del seu entorn més immediat, família, amics, col·laboradors socials, hagi pogut veure exactament cap a on estaven derivant gent que fins aquell moment portaven, diguem, una vida normalitzada dintre de la comunitat de Ripoll.
L'excusa, Jordi, l'excusa aquesta de que si s'han convertit en una secta, en el sentit de que les instruccions que tenien de l'imam era no despertar sospites, creus que justifica això que acabes de dir, aquesta gran pregunta? No és més que en el món islàmic, en el món musulmà, hi ha una conxorxa de convertir-se en gueto i, per tant, no facilitar la informació d'aquest canvi d'actituds?
És evident. Mira, això forma part de les instruccions que hi ha dins del que seria el manual del bon jihadista. És a dir, passar desapercebuts, fins i tot mentir si l'objectiu final de la mentida és poder aconseguir l'objectiu que volen aconseguir. És a dir, només un exemple perquè la gent que ens escolti ho entengui. Mohamed Atta, que va ser un dels el conductor dels atacs contra les Torres Bessones de Nova York, era un home que bevia alcohol, que fumava, que anava vestit de la manera occidental. És a dir, qualsevol argument és bo per no despertar les sospites de ningú, ni de la població que pugui estar més al teu voltant, ni sobretot de les policies encarregades de detectar aquests canvis. És a dir, forma part de la discreció, d'allò d'obligado cumplimiento, perquè ens entenguem, del que seria per ells el bon jihadista.
Jordi, sempre s'havia parlat que els jihadistes que podien atemptar als nostres països o anar-se'n a l'Orient Mitjà, doncs, a lluitar per la seva causa, podien venir, doncs, de famílies desestructurades, potser pobres, molts d'ells sense feina, sense formació, que havien, com s'havien sentit marginat al llarg de la seva vida. Molts d'ells venien de les banlieues, de barris obrers de la perifèria de les ciutats franceses, per exemple. Però en el canvi, en el cas d'aquests atemptats de Barcelona i Cambrils, doncs veiem joves formats, ben afincats, ben establerts en una població que no era un extra radi d'una gran ciutat, sinó era una població del Pirineu, com és Ripoll. I a més també ens sorprèn l'edat, no? Molt, molt jove, entre 17 i 22 anys.
Bé, aviam, el tema de l'edat és forma part del segment de la població més fàcilment captable pels responsables del jihadisme més revolucionari, per fer-los seus, allò, per poder-los integrar dintre del seu món. El segon argument més important és, en el cas com aquest, de que no tinguin unes raons objectives de rebuig, de marginació social, de manca d'estímuls per continuar vivint, és com convèncer-los perquè allò que està passant en aquests moments a Síria i Iraq, és a dir, tota la lluita contra ISIS, no sigui una lluita on s'utilitzen armes, s'utilitzen soldats de les potències occidentals entre les que està Espanya, que a més, des del punt de vista del jihadisme radical, són països infidels. Si tu ets capaç de sumar tots aquests arguments, pots arribar a convèncer algú de que el que és necessari és castigar a la gent que està matant els teus, allà, en aquest cas últim, a aquest territori de Síria, Iraq i Turquia.
Jo crec que això, aquest argument, és, per mi en aquests moments és el més sòlid, perquè l'altre és que es radicalitzen perquè ells tenen un tipus de vida que mai, de sony d'entrar en el que és la vida del món occidental, no? I com no poden entrar per les diverses opcions que tenen, de la falta d'integració que tenen, es radicalitzen per aquí. O sigui, creus que realment avui la propaganda ISIS és aquesta? Diu, yo soy de los tuyos y nos están matando estos. Y por lo tanto son infieles, ¿no? Y además son infieles. ¿És aquesta l'argumentació bàsica per entendre això?
Aquesta és jo crec que és la principal argumentació que tenen, no ara, des de fa ja 2 o 3 anys. És a dir, si veieu els vídeos que corren per internet allò fets expressament per ISIS, veureu que el lema final és, a part de ser infidels, que ja és un bon argument, és són ells els que estan matant els nostres, són ells els que ens estan expulsant, són ells els que fabriquen les bombes amb les quals les tiren damunt de les ciutats on viuen els nostres. Aquest és un argument fonamental. I des d'aquest punt de vista entenc que a la manifestació de Barcelona del dissabte passat hi hagués fins i tot alguna pancarta fent al·lusió a aquesta relació entre el que ha passat, en aquest cas a Barcelona, i el fet de que hi hagin armes, bombes, de gent de països que fabriquen, que són fabricants d'aquest armament, i que acaben, diguem, castigant els territoris, que els pocs territoris que encara controla ISIS.
Sí, però fixa't una cosa, Jordi, aquestes pancartes que eren lògiques en una situació com aquesta d'emoció i de instrumentalització política en alguns dels casos, lògica de més, absolutament lògica, es parlava de la connexió entre, diríem, els Emirats i els països del Golf Pèrsic, aquests països rics i Espanya focalitzat en el que seria la figura de Felipe VI, no? I que en aquest cas, imagina't, tu dius, les armes, qui les compra? Les utilitzem els països occidentals per acabar a ISIS, però la connexió de venda d'armes jo crec que es donava més entre Espanya i Aràbia Saudí, per entendre'ns.
Aviam, l'argument final de la crítica aquesta que hi ha és com es pot ser amic d'un país que, per una banda, ha subvencionat en el seu moment el moviment jihadista.
Exacte.
I segon, que en el primer moment de l'enfrontament és veritat que a través dels Emirats Àrabs sí que també se'ls feien arribar les armes que utilitzaven. Això, aviam, en el fons estem en un món molt cínic. Molt cínic. És a dir, ara estem lamentant l'atemptat que va passar a Barcelona, perquè és el que està més a la vora de nosaltres, i és evident que ho tenim que lamentar, però al mateix temps oblidem o no volem pensar en què, des del punt de vista de l'altra part, s'estigui o no s'estigui d'acord, hi ha un argument que sí que té un cert pes, que vull dir que no és fer volar coloms, que és, escolti, l'armament és vostre. I a més, s'afegeix, sou infidels. I a més, tenim el dret d'autodefensa. I a més, tenim el dret de fer-vos castigar amb el mateix càstig que vosaltres ens esteu causant. És a dir, aviam, són arguments que ben utilitzats pots arribar a convèncer a gent que segurament no té una formació allò intel·lectual molt ferma, que els puguis acabar convencent d'entrar a la Rambla de Barcelona amb un cotxe i atropellant a qui sigui.
Sí, digues, Pepo.
Jordi, et creus les versions oficials que han aparegut els darrers dies fins al moment? Vull dir, el cas del Younes, no? 4 dies fugit, se suposa, entre boscos i vinyes, buscant al Penedès, doncs, segurament algun col·lectiu que el pogués acollir i donar-li refugi. I tenia un cinturó simulat d'explosius, d'on l'havia tret? Perquè està clar que de la furgoneta de les Rambles d'allà no va sortir amb aquest cinturó simulat. No creus que hi ha algunes llacunes en aquesta versió oficial?
No, llacunes no. Jo el que crec és que encara no s'ha acabat d'esbrinar al 100% tots els detalls, sobretot d'aquest cas concret, és a dir, de la persona que sobreviu al fet que la furgoneta va recórrer la Rambla i fins al moment en què és abatut al Penedès. És a dir, és veritat que aquí hi ha 4 dies que en la seva complexitat encara no estan del tot ben detallats. A poc a poc es van sabent algunes dades i fins i tot allò, el cas de que va voler entrar en unes masies que estaven a la vora, però és veritat també que hi ha detalls que no s'han explicat. No sé si és perquè encara no ho saben, no sé si és perquè per una qüestió de que a vegades la informació val la pena retenir-la si s'està acabant d'investigar, és veritat. Si la pregunta és, coneixem al 100% tot el que ha passat? Home, jo crec que al 100% encara no.
Sí, però hi ha una qüestió. Ara tornem a lo pràctic en aquest sentit i ja és tot el secret de sumari, evidentment, perquè i molta informació, com tu dius, no s'explica perquè, bueno, les coses són així. Però no et sobta que un grup de persones ocupi una casa al Canà amb una urbanització, entrin i surtin, encara que no donin aquest tipus de senyal, d'aquest tipus d'alarma, per entendre'ns, i que el que diríem, gent local de l'entorn de la urbanització, policies locals d'allà, equips de Mossos d'Esquadra d'allà, equips de forces de la seguretat de l'Estat que todavía treballen allà, no sobta que ningú en 6 mesos ha pogut percebre qualsevol cosa, independentment de reunir 120 bombones de butano, no?
Fixa't que en aquest cas també hi ha dues versions. Hi ha alguns veïns que asseguren que havien comunicat la presència d'aquests membres que havien ocupat la casa, però fa exactament mitja hora ha sortit l'alcalde del Canà dient de forma taxativa que ni la policia local ni els Mossos d'Esquadra que treballaven al Canà tenien constància de problemes al voltant de la casa. Per descomptat, que no tenien ni la més mínima idea de que estiguessin amagasamant les bombones de butà. A mi això, la veritat és que em sorprèn. És a dir, amb una urbanització que no és que sigui Hollywood, per entendre'ns, allò que no s'hagi vist alguna cosa rara en quant a la gent que entra, la gent que surt, que era gent diferent, que hi havia un cert moviment de bombones. Fins i tot crec recordar que algun veí havia assegurat que havia trobat que li havien robat la bombona de butà que havia deixat al carrer perquè el repartidor la pogués canviar. Aviam, em sorprèn moltíssim. També és veritat que ara estem fent un anàlisi a posteriori, i a posteriori tot és molt més fàcil que en el moment en què estan passant les coses,
evidentment,
no?
Evidentment.
Això també ho hem de tenir clar. I a vegades, mira, al llarg de... I el Valentí ho sap perfectament, al llarg de tot el moviment jihadista, amb el meu company de La Vanguardia, l'Eduardo Martínez de Pozuelo, vam estar molt en contacte amb el jutge Giovanni Falcone, el gran jutge que va combatre la màfia, fins al punt de que la relació anava més enllà de la que era purament professional, sinó que teníem una certa relació personal. Moltes vegades, quan estàvem treballant amb ell, a l'hora d'acabar la feina, quan plegàvem els bolígrafs i les gravadores i tot això, parlàvem de coses de la vida. Una vegada li vam preguntar al jutge, parlant d'ETA a Espanya. Estem parlant dels anys 82, 83, quan l'activitat d'ETA era una activitat molt intensa. Li vam preguntar, escolti, jutge, vostè què en pensa d'ETA? I ell ens va dir el següent. Diu, mira, jo en temes interns d'un estat que no sigui l'italià no vull entrar. Diu, però sí us puc dir que quan un delinqüent hi afegia, i per mi delinqüent és una persona que vulnera el Codi Penal d'un estat democràtic, és a dir, un codi penal amb garanties, diu, quan un delinqüent té cobertura social, l'acció de l'Estat és molt difícil. Diu, ara bé, quan el delinqüent no té cobertura social, l'acció de l'Estat és molt més ràpida i molt més eficaç. I nosaltres aquest principi l'hem aplicat en el cas aquest concret de Barcelona. Aquí hi ha hagut tota una cobertura social, a vegades per omissió, a vegades per acció, que ha fet possible que aquesta dotzena de persones hagin pogut moure's amb tota tranquil·litat fins a l'últim moment.
Bueno, la realitat...
No sé si...
Home, això no parla gaire a favor de la comunitat musulmana catalana, diguem-ne, no?
I, aviam, jo... La meva, ara és la meva opinió personal, el Valentí la coneix. A mi se'm fa molt difícil de creure de que en aquests 6 mesos, a l'entorn més proper de les persones involucrades en els atemptats de Barcelona i de Cambrils, no notessin res. És a dir, no notessin un canvi d'actitud, no notessin un canvi d'hàbits, no notessin allò que havien deixat de relacionar-se amb la gent que es venien relacionant. Se'n fa molt difícil.
El que passa és que, Jordi, el que passa és que és veritat que l'entorn familiar, per entendre'ns, que seria el més proper, l'entorn familiar pot advertir això, però per el que jo he sentit, mai pensaven que podríem acabar fent un atemptat d'aquestes característiques. No?
Mira, això és possible, però més enllà de l'entorn familiar, que en principi és el primer que pot notar els canvis, hi ha tot un entorn veïnal, d'amics, és a dir, que aquest sí que podria notar sí. algun canvi. Jo el que dic és que, aviam, la comunitat musulmana ha sortit al carrer, va sortir al carrer des del primer dia de l'atemptat de Barcelona, va sortir al carrer el diumenge, i jo crec que és absolutament necessari que es faci públic que la comunitat musulmana no està d'acord amb els jihadistes radicals. Això ho entenc, i és necessari, però per mi és insuficient. El segon pas és quan aquesta mateixa comunitat musulmana té la sospita de que passa alguna cosa, té que actuar democràticament, com faríem tots. Què vull dir? Posant en coneixement del que ells veuen, ja no dic de sospites, dels que ells veuen en coneixement de les policies.
Per cert, Jordi, des d'un punt de vista periodístic, no? Què en penses de les crítiques a les portades del dia després amb la foto de les Rambles amb cossos i ferits?
Mira, això depèn molt de la sensibilitat de cada mitjà de comunicació. Jo crec que hi ha sigut un error no mostrar les imatges, tenint en compte, fixa't que estem parlant de diaris, no? Els diaris sortien 24 hores després de l'atropellament de les Rambles, però és que mitja hora després de produir-se l'atropellament, jo us asseguro que la part de Barcelona que no estava al voltant de les Rambles, la gent estava aturada, mirant el mòbil. Per què? Perquè en els mòbils ja tenien imatges del que havia passat. Aleshores, és a dir, no publicar em semblaria que no té cap justificació informativa, però sí que diré que s'ha de tenir molta cura en quant quin tipus d'imatges tu col·loques a la portada. És a dir, tu pots donar una impressió del que ha passat a les Rambles sense ser morbós. És a dir, cuidant de que les imatges que surtin evidenciïn el que ha passat, però sense, per entendre'ns, sense recrear-se amb la part morbosa que té veure un cos esclafat o un cos ple de sang, sense vida, no?
Sense lluita política, Jordi, hi hauria, tindríem més informació en aquests moments?
Jo crec que sí. És a dir, jo el que es puc assegurar és que a nivell personal la col·laboració entre Mossos d'Esquadra, policies i guàrdies civils, és a dir, la gent que es troba al peu del carrer i que estan fent la mateixa feina, jo crec que en aquest nivell la col·laboració, de veritat, és exquisita. Una altra cosa és quan tu remuntes allò, la cadena de mando, i arriba un moment que per qüestions de això és meu, això no tens per què saber-ho, aquesta informació me la reservo, aquesta coordinació que es dona a peu de carrer no es dona. Jo crec que efectivament aquí hi ha hagut una manca de transvasament d'informació importantíssima, importantíssima, i que si hagués pogut disposar en el seu moment, poder no hagués sigut tot tan dramàtic com ha sigut.
Hi ha un clar exemple d'això, Pepo i Jordi i jo el coneixem perfectament. Mira, el dia del segrest de la farmacèutica d'Olot, sí, 20 de novembre del 91, sembla que era...
Maria Àngels Feliu.
Sí, Maria Àngels Feliu. Aquella nit pujaven la Guàrdia Civil de Girona, de la gent del coronel Herbada, te'n recordes?
Uh-huh.
I pujaven camí d'Olot, fins que un jutge va dir que això s'ocupaven els Mossos i se'n van venir. Aquesta decisió, que en aquest cas va ser d'un jutge, i que va impedir que tal, va impedir que la professionalització, perquè no, aquí no ens enganyem, vull dir, la trajectòria final dels cossos de seguretat és una trajectòria llarga i sigui el que sigui, pots pensar. Però hi ha un sentit professional. En aquell moment, any 91, era un començament a això. Jo crec que va haver-hi errors de manual en aquest sentit, que si hi haguessin col·laborat Mossos, policia local no perquè era el segrestador, però Mossos i Guàrdia Civil en aquell moment, és molt probable que la senyora Feliu no hagués estat 500 dies segrestada. entens? Perquè es van esborrar totes les huelles perquè hi havia una rosada i el primer que van fer va ser ruixar amb el líquid, amb els polvos de determinar les empremtes, i allò, clar, allò va ser un pastitx impressionant. Jo ho tinc, perquè està contrastat, això. Jo crec que el que ha dit el Jordi té raó, que a nivell de carrer, els Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional i Policia Local col·laboren perfectament, i el que diu que a nivell de jerarquies allò ja és més complicat, ja és el que ha passat.
Bé, Jordi. Jordi Bordes, gràcies per dedicar una estona aquí a Ràdio Illa. Ja ho saps, quan venguis a Formentera, vine'ns a veure amb Valentín i a mi aquí a l'estudi de Ràdio Illa.
Em comprometo a venir a veure-us tan aviat arribi a la illa.
Una pregunta.
Digue'm.
Veritat que tu i Eduardo heu anat donant, diguem-ne, conferències a totes les forces de seguretat, sense distingir?
Mira, excepte la Policia Nacional, hem fet conferències a la resta de cossos policials, des de la Ensanxa, els Mossos d'Esquadra, policies locals i fins i tot Guàrdia Civil.
Bueno. I què els explicàveu?
Aviam, els intentàvem transmetre la ideologia que pot arribar a tenir un jihadista radical. És a dir, com veu el món, què és el motiu pel qual els actuen. És a dir, sense entendre quina és la seva visió del món, pot ser que no acabis de saber exactament com afrontar el tema. I ens quedàvem sorpresos de que quan tu els hi parlaves allò d'aquesta visió que tenen absolutament radical, que segueixen una visió radical del Coran, del que va dir el profeta Mahoma, etc., te'n donaves compte de que els hi estaves descobrint un món que ells no coneixien. I a mi això, sincerament, trobo que és una manca de formació per part de qui sigui d'aquests cossos de seguretat, perquè en el fons no deixa de ser sorprenent que dos periodistes estiguem donant una classe de formació del que des del nostre punt de vista hauria de ser, ja hauria de formar part de la seva pròpia formació, no? És com si els estiguéssim explicant allò, salvant les distàncies, com es fa per disparar una pistola o un fusell, no?
Bueno. Bé, moltes gràcies, Jordi.
Potser ja està massa clar, però la realitat ha sigut aquesta.
Valentín Villagrasa, per cert, em sembla que no sé si és demà o demà passat, ens tornem a veure a la tertúlia.
Sí, senyor.
Molt bé, i esperem en candeletes el proper Bon Vivant, eh?
Digues que sí.